TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu.
Existeix la bombolla de la intel·ligència artificial? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Promet canviar la productivitat, la indústria i fins i tot la manera com treballam, però també planteja dubtes. Aquestes expectatives són realistes? O estem inflant una nova bombolla que, quan peti, podria sacsejar de nou l'economia global? Només enguany, les grans tecnològiques dels Estats Units invertiran en més de 250.000 milions de dòlars en IA i les previsions apunten que aviat podrien superar els 500.000 milions anuals. Empreses com Nvidia han arribat a valoracions que superen els 5 bilions de dòlars i aquest no és un cas aïllat. Microsoft, Amazon o Apple també han enfilat les seves valoracions fins a nivells històrics. Aquest fenomen, però, no és nou en la història econòmica. Cada gran revolució tecnològica, des dels ferrocarrils del segle XIX fins a internet a final del segle XX, ha vengut acompanyada d'un excés d'optimisme, d'eufòria inversora i sovint d'una bombolla. Avui intentarem entendre-ho de la mà de l'economista Antoni Baello. Així mateix parlarem de l'envelliment del sistema immune, i és que un estudi del BCC ha demostrat per primera vegada que el sistema immune de les dones canvia molt més que el dels homes amb el pas del temps. Tot i que ja fa temps que hi havia evidències que aquest sistema envelleix de manera diferent segons el sexe, aquest estudi i defensa que les dones han estat tradicionalment infrarepresentades als estudis. Amb aquests descobriments s'estableixen les bases per incorporar el sexe biològic com a variable clau en la medicina de precisió de l'envelliment. I per parlar-ne avui ens acompanyarà una de les autores, Aida Ripoll Cladellas. Abans, però, anem a veure si això va.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això va, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de nou del polèmic Marcos Llorente, que recentment ha compartit a les seves xarxes una gràfica en què insinua una relació causal entre l'augment de melanomes i la venda de protectors solars. Així mateix, el futbolista i defensor de la conspiranoia defensa que existeixen alternatives a la crema solar, com acostumar la pell al sol i millorar la dieta. Ens desmenteix la qüestió a través d'un vídeo a les seves xarxes socials del dermatòleg i divulgador Àlex Docamp.
El sol no causa el cáncer de piel. Tenemos un nuevo post de Marcos Llorente y voy a contestar punto por punto a sus argumentos. El sol lleva aquí millones de años y resulta que ahora el problema es el sol. Sí, el uranio radiactivo lleva en el universo mucho más tiempo que el sol y que nosotros, pero eso no lo hace recomendable. Que algo sea antiguo o natural no lo hace intrínsecamente bueno. Habrá que demostrarlo. No existe ni un solo estudio donde se coja humanos sanos y se analicen los efectos del sol en condiciones reales. No es cierto. Sí que existen muchos estudios observacionales en humanos que observan relación entre una mayor exposición solar y más cáncer de piel. Pero si llegar a eso es algo tan simple como ver dónde aparece el cáncer. El carcinoma epidermoide aparece de forma casi exclusiva en zonas expuestas al sol, como cara y brazos, siendo excepcional en zonas protegidas como los glúteos. No se controlan los hábitos de estas personas. Normalmente son personas con ritmos destrozados, mala alimentación y vida indoor. La distribución de estos hábitos debería ser igual en ambos grupos, más sol y menos sol, con lo cual no influye en los resultados, a menos que sostengas que esos peores hábitos se asocien de forma constante con tomar más el sol, pero no hay evidencia para afirmar eso. Por cierto, que muchos de esos tumores, como el éntigo maligno o el carcinoma epidermoide, no son precisamente de gente que haga vida indoor, sino que son típicos de agricultores o marineros. Y eso para mí no demuestra nada. Entiendo que lo que exiges es que se hagan ensayos clínicos, y obviamente no hay estudios en los que expongamos a humanos forzosamente al sol y los comparemos con un grupo control, no sería ético, igual que no se ha hecho para decir que fumar es malo o que el asbesto causa mesotelioma. Pero ojo, que es que sí que tenemos varios ensayos clínicos, siendo el más grande el de Nambour, que han observado una reducción de la aparición de cáncer de piel, sobre todo carcinomas epidermoides, en las personas que usaban protector solar a diario, pero se ve que ese estudio no te vale por lo que sea. Luego sugiere reunir gente para exponerla al sol y ver qué pasa. Marcos, no se puede exponer a gente a cosas que creemos que son perjudiciales desde la Alemania nazi, aunque sabemos que ese rollo te va un poquito. Criticáis a quien promueve y se expone al sol de manera coherente, pero no a quien se acuesta a las 2 de la mañana o come ultraprocesados. Menuda falacia del hombre de paja. ¿Estamos acosados los dermatólogos recomendando acostarse a las 3 y comer Choco Crispies? Una cosa no quita la otra. Vamos, que una vez más estás tergiversando los datos para decir lo que te conviene, que sea acorde con tu ideología y hacerte más viral.
Ja heu escoltat el dermatòleg i divulgador Àlex d'Ocampo. A més, totes les recomanacions de Llorente, hem de dir, contravenen el consens d'institucions mèdiques i científiques. De fet, la incidència del càncer de pell a Espanya ha augmentat els darrers anys i les causes s'associen precisament a exposicions excessives i sense protecció a les radiacions ultraviolades majoritàriament procedents del sol. Així que ja ho sabeu, això que defensa Marcos Llorente, no herba. Encetam ara la nostra secció setmanal de l'enviat especial al món geek, al món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla d'una notícia de fa tot just una setmana sobre un home, que nom Adam Jacobs, i que recentment ha adquirit certa popularitat per una afició que ha duit a terme durant anys, enregistrar concerts al llarg d'una quarantena d'anys de la seva vida. Concerts que ara podem sentir a través d'archive.org. Ens ho conta tot Pato Conde.
A la secció de Cultura Geek d'avui us duc una notícia que és molt important per a aquesta secció, perquè sobretot és... bé, també és molt important per al món de la música, sobretot la música underground i punk dels 80, 90 i principi del 2000, però també és important perquè aquesta pàgina la vàrem mencionar molt en els programes passats i perquè veieu el fins a on arriba, no?, la importància. La pàgina és archive.org. Ja sabeu que és aquesta llibreria amb continguts de tot tipus, gratuïts, de llibres, música, cine, sèries, de tot, que se poden demanar, se pot escoltar de manera gratuïta. Hi ha molt, molt d'arxius per baixar. I la qüestió és que ha aparegut... l'any 2023 ha aparegut un senyor que es diu Adam Jacobs i avui xerrarem de la Adams Jacobs Collection. Aquest senyor se passejava per els concerts de Chicago i d'altres ciutats als anys 80 i 90 i va gravar més o manco unes 10.000 cintes de concerts en directe. És a dir, anaven els concerts amb una gravadora Tascam o amb una gravadora de casset o el que tenia a mà. Després va començar a tenir un equip molt més professional, però totes aquestes gravacions que bé, tenim concerts de Nirvana, de Rem, de Björk, de tots aquests grups, Sonic Youth també, i totes aquestes gravacions varen aparèixer amb un documental que estaven gravant en aquests anys que es diu Melomaniac. I Melomaniac, després de que el va veure un voluntari de la pàgina Archive, pues li varen proposar que de fer un arxiu amb totes aquestes gravacions restaurades i que formin part de la història d'internet. Així que avui, aquest any s'ha començat a restaurar tots aquests àudios. Hi ha molta gent treballant amb això en tres països diferents. Tenim Estats Units, Regne Unit i Alemanya també. Hi ha tres grups de treball que estan en línia i fent feina amb la restauració. Estan empleant eines d'intel·ligència artificial per eliminar renous, augmentar la qualitat i tal de lo que s'escolta. Però molt més important és que tot el que s'està fent de feina ja s'està posant a internet. O sigui que si cercau Adams Jacobs Concerts Collection, pues, trobareu tot una pàgina enorme d'Archive. Podeu tenir el cercador, però trobareu molt d'arxius i la veritat és que ho he provat i està impecable. O sigui, podrem tornar a escoltar concerts d'aquests anys a una qualitat d'espectador de concerts, no? De totes aquestes cintes que trobàvem a les cases de discs, que eren un poquet pirates i tal, però la veritat és que tenen un bon so i ens duen en aquests espais musicals. Així que, si voleu trobar la vostra banda favorita d'aquests anys, aneu a archive.org i cercau qualque concert, que la veritat és que això m'ha encantat, l'experiència.
Uns 10.000 concerts enregistrats en secret durant 40 anys i ara tots ells digitalitzats. The Cure, Nirvana, Björk, Pixies... Espipalleu l'arxiu perquè segur que trobeu qualque cosa que vos remou.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és informació.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Codi Beta. Anna de la Salut.
La intel·ligència artificial ho està canviant tot, o al manco això és el que ens diuen. En pocs anys hem passat de parlar-ne com una promesa llunyana a integrar-la en el dia a dia, des d'assistents com ChatGPT fins a sistemes que escriuen, programen o prenen decisions, entre cometes. Però darrere d'aquesta revolució tecnològica hi ha una altra història, manco visible, però igual de potent, una allau d'inversions sense precedents que està transformant l'economia global. Per posar una mica de context, només enguany, les grans tecnològiques dels Estats Units invertiran més de 250.000 milions de dòlars en intel·ligència artificial i les previsions apunten que aviat podrien superar els 500.000 milions anuals. Empreses com Nvidia han arribat a valoracions que superen els 5 bilions de dòlars, una xifra que supera, per exemple, el PIB d'algunes economies mundials. I aquest no és un cas aïllat. Microsoft, Amazon o Apple també han enfilat les seves valoracions fins a nivells històrics. Mai havien vist una concentració de valor tan gran en tan poques mans. Aquest fenomen no és nou en la història econòmica, però cada gran revolució tecnològica, des dels ferrocarrils fins a internet a finals del segle XX, ha vengut acompanyada d'un excés d'optimisme, d'eufòria inversora i sovint d'una bombolla. Segons l'economista Charles Kindleberg, això ho descrivia com un cicle recurrent. Un impuls que genera optimisme, després dona pas a una mania d'inversió i un deute que finalment acaba en pànic, col·lapse de preus i una crisi. La pregunta és si ara ens trobam en algun d'aquests punts o si aquesta vegada és diferent. Perquè la gran incògnita és aquesta. Estem davant d'una bombolla a punt d'esclatar o davant d'una transformació real que justificarà aquestes xifres astronòmiques? La intel·ligència artificial promet canviar la productivitat, la indústria i fins i tot la manera com treballam, però també planteja dubtes. Aquestes expectatives són realistes o estem inflant una nova bombolla que quan peti, podria sacsejar de nou l'economia global. Avui intentarem entendre-ho de la mà d'Antoni Baello.
Doctor en Finances Quantitatives per la Universitat del País Basc i llicenciat en Economia per la Universitat d'Alacant. Antoni Baello és professor del Departament d'Economia de l'Empresa, investigador del Grup de Governança i Finances Corporatives.
Benvingut a Codi Beta. Gràcies per atendre'ns avui vespre, Antoni.
Moltes gràcies per convidar-me.
Quan parlam de bombolla de la IA, de la intel·ligència artificial, de què parlam exactament? Hem fet una petita introducció, però això és una metàfora mediàtica o és un fenomen econòmic que podem identificar clarament?
Bueno, quan parlen de bombolla entenc que estan parlant de els elevats preus que estan pagant-se per algunes accions. Algunes accions relacionades amb la introducció de la IA pues estan fan valoracions molt elevades i que únicament s'expliquen perquè estan descomptant-se unes expectatives molt elevades de creixement. O sigui, igual són empreses que encara no facturen res, no tenen cap ingrés, o són ingressos molt petits, però el que estan descomptant-se són grans expectatives. Aleshores, si aquestes expectatives es compleixen, que sembla, per la trajectòria que donen algunes empreses, sembla que sí, que van creixent de manera molt ràpida, pues sí que estarien justificades moltes valoracions. Per exemple, el cas que has nomenat en la introducció, el cas d'Nvidia, pues, per exemple, estava mirant algunes mètriques ara mateix i per exemple, les vendes, el que es diu revenue, pues, estan passant de 215.000 milions, esperen que en tres anys, més que duplicar-les, més de 500.000 milions. O sigui que, és que el creixement de les vendes i els ingressos d'aquestes empreses, pues les expectatives són molt elevades. Mm. Això no lleva per a que en moltes altres empreses pues, algunes fracassaran i altres aniran molt bé, però en general per a la indústria esta de semiconductors o d'intel·ligència artificial pues, les expectatives són molt elevades. Mm. I això justifica la valoració que hi ha ara.
Diversos experts asseguren, i crec que més o manco ho apuntaves, que actualment cada doble que hi ha és un doble que va cap a la intel·ligència artificial. Això és sostenible o és el primer símptoma d'una distorsió del mercat?
Òbviament, des del meu punt de vista, és una distorsió. Uh-huh. Vull dir, lo que passa en aquestes situacions és que moltes vegades es perd un poc la racionalitat i diguem que els dobles que hi ha per invertir no s'assignen eficientment cap als millors projectes. I segur que molts dobbers van cap a projectes que un cop passat el test direm uf, si això no tenia cap sentit fer-ho. Altres sí, altres no, però aquesta sensació com a d'eufòria per aquest sector pues fa que realment els recursos no s'assignen correctament.
Uh-huh. Ara ho mencionàvem, aquesta Nvidia que produeix xips d'alt nivell que s'utilitzen precisament per diverses tecnologies relacionades amb la intel·ligència artificial, ha batut tots els rècords. El juliol passat es convertia en la primera empresa en sobrepassar els 4 bilions de capitalització. Això triplica el PIB de tot l'estat espanyol. Aquesta valoració té algun tipus de justificació o és més aviat això, expectatives i ens parlaves de les vendes, no?, que tenen.
Sí, és com et comentava fa un moment, les expectatives, que bueno, són els forward guidance que diuen que van publicant les empreses, van en funció de les seues relacions amb clients, amb proveïdors, què és el que ells esperen per als pròxims anys. Clar, conforme aquestes empreses han anat renovant aquestes expectatives que publiquen, claro, cada vegada van pujant, cada vegada són millors, no? Entonces, esto, amb les mateixes mètriques, si els ingressos, les vendes i els beneficis creixen, pues la valoració ha de créixer. Uh-huh. Ara, es complirà o no es complirà? Així està el risc de l'empresa.
Diries que la valoració financera en general està desconnectada de l'economia real? És així com funciona això que deies, no? Aquí hi ha el risc. No sé, quins serien els primers senyals clars que una bombolla està a punt d'esclatar?
Bueno, primer, si està desconnectat de l'economia real, una cosa és el mercat financer, no? Sí. Que és el que estem disposats a pagar per un actiu, que és el que esperem d'ell en el futur. I una altra cosa és, bueno, en el cas d'una revolució tecnològica, molt tarda en traduir-se en benestar per a les persones, per als ciutadans, no? I el meu punt de vista respecte a lo de la bombolla és, no sé, quan, si transcorre una mica de temps i les empreses no comencen a generar efectiu, fluxos de tesoreria suficients per a poder pagar totes les per a poder satisfer tots els serveis del deute o de les accions que s'esperaven d'ells, que han fet tantes inversions, si no comencen a generar beneficis, pues serà un problema de que hi ha molt risc. Sobretot, jo crec que el risc està quan les empreses no comencen a complir les expectatives i veuen que els negocis no són rendibles. Per exemple, en la bombolla del 2000, de les .com, era l'època de Telefònica, Terra, totes aquestes empreses.
Sí.
Clar, perquè va aparèixer internet, tot el món pensava, buah, pues, per el lloc per on tots tenim que passar són les empreses de telefonia, de telecomunicacions, que van a donar-nos accés a internet. Però clar, després el negoci no estava ahí. A lo millor el negoci estava en el Facebook, que el que aconseguix és captar a molta gent i donar-li publicitat, i amb el smartphone estàs tot el dia mirant-lo. Uh-huh. Entonces, al final, qui serà la empresa capaç de monetitzar aquests beneficis que es generaran? Això no està tan clar. Però hi posa, perquè avui en dia les empreses de telecomunicacions pues, s'han convertit en empreses més d'utilities, que es diuen, com a de serveis públics, com si fos la distribució de la llum o de l'electricitat. Pues les de telecomunicacions igual, ja no són empreses tecnològiques, no es consideren tecnològiques, empreses de telefonia. Uh-huh. Entonces, quines són les empreses que més aprofitaran la IA i trauran més benefici? Pues encara no ho sabem, però bueno, de moment estan les empreses que generen els agents i el software d'intel·ligència artificial són les que més estan pujant. Uh-huh. Però que després hi haurà altres actors que sabran traure més profit, segur.
Uh-huh. Això no sé si és un accés o una aposta necessària per una revolució tecnològica. Com des d'un punt de vista econòmic, hem de passar sí o sí per aquesta tensió financera, no? Això de dir què és el que volem pagar per un producte, perquè serà el futur?
Jo crec que, no sé, jo m'he quedat al meu voltant i veig que és una eina que està adoptant-se molt ràpidament. Uh-huh. Hi ha molta gent, ja no parlo del meu cercle laboral, sinó gent que conec del carrer, amics, que estan pagant-se una llicència privada perquè li s'ajuda molt en el seu treball. I ja es dic, jo la implantació, és com la implantació de l'smartphone. Pues bueno, va plegar primer internet i l'smartphone va plegar després, però és que justament l'smartphone va aprofitar molt bé tot el que eren les telecomunicacions i internet. Pues, la intel·ligència artificial ocorrerà algo similar. Apareixeran nous negocis que avui encara no són capaços de pensar que l'aprofitaran.
I en aquesta situació, abans mencionaves la crisi de l'internet, de les .com, aquesta possible bombolla, perquè tampoc no sabem si encara si ho serà o no ho serà, si ho podrem sostenir o si generarà això una crisi, s'assembla aquesta situació que estem vivint ara, aquests antecedents, altres bombolles històriques com la d'internet, per exemple, o com la del ferrocarril en el seu temps?
Bueno, com he dit abans, algunes empreses pues no sabran treure el benefici o treure el profit i s'hauran fet inversions excessives que no podran mantenir. I, però, per exemple, estava mirant l'altre dia una d'aquestes que vol sortir a la bolsa, molt famosa, també perquè Trump parla d'ella, sí. Es diu Anthropic.
Sí.
Encara no cotitza a bolsa. I clar, és que estava mirant aquesta empresa, les dades de facturació, i és que ha crescut una barbaritat. Les vendes que té, els seus ingressos per vendes que té Anthropic, i ho ha fet sense augmentar el nombre de treballadors. O sigui, són empreses que són capaces de generar molts fluxos de caixa ja sense necessitat de contratar molta més gent, i bueno, per a aquestes empreses va suposar un creixement enorme. Entonces, no sé fins a quin punt hi ha bombolla o realment ja les empreses ja estan començant a monetitzar els beneficis de la IA.
Clar, perquè aquest
model de negoci.
Aquesta...
La qüestió és si serà suficient per cobrir les inversions que han fet.
Clar, aquesta passa implica haver d'emetre deute per finançar aquestes empreses o no? El fet de que això, de que diguessis amb molt pocs que tingui molt pocs treballadors i que per ventura ja l'estan rendibilitzant?
Bueno, han de fer inversions no pels treballadors, sinó pels equips.
Sí.
Segur que tenen un preu molt car perquè hi ha poca oferta i perquè els equips es deterioren. Però bueno, al final és una decisió que es prenen les empreses, si emetre deute o emetre accions, no? Bàsicament. Si tu com vols finançar el teu negoci? Perquè no hi ha ningú que aplegui amb milers de milions i de cop posi els dobles damunt la taula, sinó que es busquen inversors. El deute, per voler separar un poc de la bombolla o de la crisi,
sí,
de la crisi financera, no seria deute públic, seria deute de les empreses. O sigui, que, des d'aquest punt de vista, bueno, una fallida d'aquestes empreses, pues segur que seria molt greu, no? Perquè generaria por en el sector i segur que molts fons d'inversió estarien ahí invertits i també tindrien gaspèrdues, i això genera pues, comportaments pues, no desitjables, comportaments de... com si fos un ramat, no? El que diu de manada, no?
Sí.
Aquestes coses. Però la decisió de finançar-se amb deute o amb accions, si emetre deute o no, des del punt de vista de l'empresa, pues, bueno, jo si tinc un negoci que espera rendibilitats extraordinàries, preferiré emetre deute, perquè no vull compartir els meus beneficis amb accionistes nous. Hi ha ahí molts arguments a favor o en contra d'emetre deute o no en una empresa. Però també d'aquestes empreses, per exemple, aquestes empreses grans que estan invertint tant en intel·ligència artificial com Amazon o Microsoft, són empreses en les que el deute net és negatiu. Vull dir, tenen el que és la tresoreria i els actius que són molt líquids, el que es pot convertir en tresoreria molt ràpidament, és molt més gran que el deute. O sigui, podrien pagar tot el deute demà mateix, si volgueren, amb l'efectiu que tenen. O sigui, no és un problema d'endeutament excessiu el que pot ocórrer, de moment.
I abans parlàvem de... Bé, hem parlat tota l'estona d'empreses i d'empreses que són de Nord-Amèrica. A nivell geopolític, la intel·ligència artificial s'ha convertit també en aquesta batalla entre Estats Units i la Xina. Aquesta competició accelera aquest procés del que parlàvem d'una possible arribada a una bimbolla?
A veure, jo no sóc un expert usuari d'intel·ligència artificial, però la meva sensació és que la competència és bona. Però jo, permet-me que expressi el meu dubte de... És de veres que Xina ha presentat alguns models d'intel·ligència artificial, però també recordo fa un parell d'anys que van presentar un avió que era per competir amb Boeing i en Airbus. I va ser un acte de propaganda, però encara no s'ha fet cap avió més. No poden produir avions comercials en la seguretat que fan en Europa i Amèrica en sèrie, encara, de moment. No sé si en la bombolla, en la intel·ligència artificial, perdó, no sé si està corregint el mateix. Hi ha gent que parla mal de DeepSeek, que és la IA aquesta que van publicar els xinesos, però ja et dic, jo no soc usuari i no tinc un criteri per a dir si estan fent bé o mal, però sí que és cert que jo crec que la competència és bona.
I on queda Europa en tot això? Perquè sabem que s'ha iniciat la fabricació de xips propis, així com altres tecnologies, però així tot crec que encara està molt enrere. Això no sé si és un problema econòmic o també seria un problema estratègic per a Europa.
Bueno, per a Europa és un problema estratègic, perquè la producció és de la Unió Europea de semiconductors avançats és inferior al 10%, i en Àsia es fa més del 70%. Sobretot en Taiwan. En Taiwan és on més microxips i semiconductors es fan. Taiwan semiconductors. Però bueno, en Europa tenim l'empresa que fa les màquines que fan els microxips, que està en Holanda. I és l'única empresa que té aquesta tecnologia en el món. Però bueno, ven les seues màquines als Estats Units, a Taiwan, però en Espanya, en Europa no hi ha una indústria grossa o amb el suficient tamany per a produir xips.
Com a economista, si fossis conseller d'un govern, per dir qualque cosa, aconsellaries apostar per aquest sector?
A veure, a nivell de país... A veure, és que és molt difícil la pregunta, perquè sense tenir informació. Vull dir, no... Jo pensé que hauria que plantejar-ho a nivell Unió Europea, començant per ahir, no? Jo crec que la Unió Europea és suficientment gran com per evitar una excessiva dependència d'altres països en aquests productes. I més quan veus governs que abans pareixien que estaven més alineats amb Europa i ara ja no, com Estats Units o... que dius, bueno, igual en temes militars o estratègics no estan ara tan alineats, però en temes econòmics o de tecnològics sí, no ho sé. Però jo crec que la Unió Europea és suficientment gran com per a que intentar desenvolupar una indústria.
El control de recursos i matèria primera també podria desencadenar crisis o tensions que puguin afectar en tot aquest procés, no? Entenc.
Bueno,
és que parlàvem de tota aquesta interconnexió d'una fàbrica però que amb microxips que provenen de Taiwan, però que alhora després es fabriquen en una fàbrica europea, però que alhora es venen en els Estats Units, no?
Sí, igual, jo crec que és un fet de concentració, el que diu, bueno, Taiwan sempre ha estat que Xina reclama la sobirania i el problema és que hi ha molta de la producció mundial, el 70% està... Bueno, no sé si és el 70%, però molt de la producció està en Taiwan. I alhora Xina controla el 70% de la producció de les terres rares, que diuen.
Sí.
Entonces, dius, bueno, això pot generar un risc geopolític? Sí, pot generar-lo. Igual que al cap i a la fi el que està passant ara amb una altra matèria primera, que és el petroli.
Sí.
Amb la guerra amb Iran.
Ja per gairebé acabar, la intel·ligència artificial generarà, creus, una nova economia productiva o reforçarà la financerització? Ara per pensar, d'aquí a 10 anys, si miram enrere, creus que podrem dir que aquesta suposada bombolla, que no sabem si ocorrerà o no, si hi som o no hi som, és necessària per impulsar la innovació i l'avenç tecnològic?
A veure, jo crec que és necessària i és un fenomen pues, d'emocions humanes. Al cap i a la fi, bueno, per què es genera una bombolla? Pues perquè la gent té expectatives, té il·lusions i té i la por a quedar-se fora. No? Aleshores, dius, bueno, a vegades la racionalitat es perd perquè les persones no són totalment racionals. No? Són les persones, al final, les que comprem i venem i decidim quin preu tenen les coses. Aleshores... Crec que és una condició necessària, esta bombolla, per a una nova, diguem-ne, no sé si indústria, dir-li, o una nova eina que augmentarà molt la productivitat de moltes empreses.
Clar, parlem de cotxes autònoms, de robots humanoides, ja més enllà d'aquestes eines tan populars, no? que ara darrerament s'han popularitzat tant com ChatGPT, entre d'altres. Això són promeses reals o encara ens queden en fora?
Bueno, hi ha una divisió de Tesla, una part del seu negoci, hi ha alguns gurus d'estos que gestionen fons molt grans en internet i parlen, diuen que una gran part del valor de Tesla és la, la divisió que està fent els taxis autònoms. Encara no ha eixit, estan fent proves, però hi ha gurus que diuen que té molt valor, no? No, jo encara no he vist els números dels negocis, no, tampoc en sé, no en sé molt, però encara està incipient. Aquesta part encara està incipient. No és com una eina d'intel·ligència artificial que jo l'utilitzo aquí a casa. Ahí també requereix una inversió en equipament, en tindre el robot o tindre el software i els instruments que controlen un vehicle.
Mm-hmm. Vinga, va, darrere. Hi haurà o no hi haurà bimbolla? Amb un sí o amb un no?
Si em tinc que mullar. Jo crec que no. Mira el que et dic. Jo crec que no. Jo crec que una bombolla, algo generalitzat que pugui esclatar, jo crec que no.
I doncs ens quedem amb aquest auguri, veurem què passa, haurem d'esperar un temps, evidentment, a veure-ho o no a veure-ho. Antoni Baello, professor i doctor del Departament d'Economia de l'Empresa i d'aquí de la Universitat de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies, adeu.
Fins una altra, adeu.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és actualitat. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Xarxa experta.
I parlem ara d'un nou estudi del BCC que per primera vegada ha demostrat que el sistema immune de les dones canvia molt més que el dels homes amb l'edat. L'estudi publicat a Nature Aging revela que l'envelliment immunològic segueix dinàmiques diferents entre homes i dones, identificant les cèl·lules i els gens responsables d'aquest procés. Els resultats mostren, per exemple, que les dones presenten canvis més pronunciats en el sistema immunitari amb l'edat, amb un augment de cèl·lules immunitàries inflamatòries. Aquest fet podria ajudar a explicar que les malalties autoimmunes les desenvolupin principalment les dones, especialment en edats avançades, així com també podria explicar l'empitjorament de certes patologies inflamatòries després de la menopausa. Així mateix, els canvis associats a l'envelliment del sistema immune observats en homes són globalment manco extensos, però s'ha observat un augment de determinades cèl·lules sanguínies que presenten alteracions prèvies a la leucèmia, un fet que també podria explicar una altra cosa, i és que perquè alguns càncers de la sang són més freqüents en homes d'avançada edat. Trobar aquests patrons ha estat possible gràcies a l'anàlisi de mostres sanguínies de prop de 1.000 persones de diferents edats que han cobert tota la vida adulta, tot això combinat amb una tecnologia capaç d'analitzar cada cèl·lula individualment. Tot i que ja fa temps que hi havia evidències que el sistema immune envelleix de manera diferent segons el sexe, ara aquest estudi defensa que les dones han estat també tradicionalment infrarepresentades. Amb aquests descobriments s'estableixen les bases per incorporar el sexe biològic com a variable clau en la medicina de precisió de l'envelliment. I per parlar-ne avui ens acompanya Aida Ripoll Cladellas. Ella és una de les primeres coautores d'aquest estudi i ja li podem donar la benvinguda al programa. Benvinguda a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui, Aida.
Hola, moltes gràcies.
Per començar i centrar-nos una mica, ubicar-nos, explica'ns de manera resumida, evidentment, quins elements conformen el nostre sistema immune per poder entendre després aquesta variabilitat que plantejau amb la incorporació de la variable del sexe biològic.
Sí, doncs mira, primer de tot hem d'entendre que el sistema immune és una xarxa molt complexa i està molt connectada a través de diferents òrgans, teixits i cèl·lules que protegeixen el nostre cos. Llavors, per tant, inclou estructures com la medul·la òssia o ganglis, però també moltes cèl·lules que circulen per la nostra sang i arriben a tot l'organisme. Llavors, en el nostre estudi, el que analitzem és la sang perifèrica, ja que és una manera molt poc invasiva d'estudiar moltes persones. I, a més, en aquest sistema sanguini, nosaltres veiem una representació molt important del sistema immune, que és el sistema immune circulatori. I dins d'aquestes cèl·lules del sistema immune circulatori, nosaltres trobem sobretot linfòcits, com són els linfòcits T o els linfòcits B, i les cèl·lules mieloides. I cadascun d'aquests tenen unes funcions específiques, com per exemple coordinar una resposta específica a una infecció, produir anticossos o promoure la inflamació.
Fa anys que se sospita o que se sap ja que hi ha diferències immunitàries entre homes i dones, però per primera vegada amb aquest estudi demostrau, Aida, que el sistema immune de les dones canvia molt més d'ells que el dels homes amb l'edat. Què vol dir aquest canvia molt més?
Sí, efectivament, com dius, ja sabíem, no? Hi ha estudis previs que diuen que hi ha diferències immunitàries clares entre homes i dones, com, per exemple, no, els homes responen pitjor a algunes infeccions o alguns càncers i, en canvi, les dones tenen respostes més potents i, per exemple, poden respondre millor a vacunes. Uh-huh. El que no se sabia fins ara és com canvien aquestes diferències amb l'edat. Llavors, per tant, nosaltres, quan de forma general diem que el sistema immuner de les dones canvia molt més, ens referim a que es remodela molt més al llarg dels anys. És a dir, no que va pitjor o millor, sinó que hi ha diferents canvis, no? I això passa a dos nivells específicament. Un és a nivell de canvi de la proporció dels tipus cel·lulars, és a dir, si tenim més o menys d'alguns tipus cel·lulars en concret, i també, d'altra banda, com certs gens s'activen o es desactiven amb l'edat en aquests tipus cel·lulars.
Uh-huh. Per tant, canvis de proporció d'aquests tipus cel·lulars i també canvis genètics, podem dir. Quins són aquests principals canvis que observau en el sistema immunitari de les dones?
Sí, exacte. Doncs, quan a les dones veiem, sobretot, una expansió de subtipus cel·lulars que són inflamatòries i podem dir que són els monòcits, que són les cèl·lules que participen més en la inflamació i en una resposta ràpida a infeccions, per exemple. I també, d'altra banda, veiem que hi ha més expansió de cèl·lules citotòxiques, que són aquelles que són més capaces de matar cèl·lules infectades o que estan danyades. I, d'altra banda, també a nivell de canvi de proporcions, veiem que hi ha un tipus de cèl·lules de memòria que aquests tipus, que són cèl·lules que s'encarreguen de coordinar la resposta immune, i ja s'havien vist prèviament altres estudis associats a certes malalties autoimmunes. Per tant, veiem una tendència general, no només d'un subtipus cel·lulars, sinó d'un conjunt.
Mm-hmm. Per tant, clar, parleu d'aquest augment d'unes cèl·lules inflamatòries en dones i això pot explicar perquè certes malalties empitjoren després de la menopausa, coincideix en aquest període que heu estudiat tota la vida adulta amb diferents persones, amb una mostra molt gran de persones, de cèl·lules, vaja. Heu pogut demostrar quins factors juguen influeixen en aquest augment?
És a dir, sí, aquí hi ha un punt important i és que està clar que els nostres resultats encaixen amb aquesta idea de que s'ha vist prèviament, que en dones d'edat avançada veiem més cèl·lules inflamatòries i citotòxiques, com deia, i això podria ajudar a explicar perquè algunes malalties inflamatòries o autoimmune empitjoren després de la menopausa. Uh-huh. Però, sobretot, cal dir que hem de ser prudents en el sentit que nosaltres no hem estudiat directament la menopausa en aquest estudi. És a dir, no tenim dades hormonals i, per tant, no podem demostrar que hi hagi una causalitat. Però el que sí que podem dir és que els nostres resultats són coherents amb literatura anterior en el sentit que tot apunta que la pèrdua d'estrògens amb la menopausa, això pot afavorir aquest desplaçament cap a un sistema immunitari més inflamatori i més autoreactiu. És a dir, nosaltres trobem patrons immunes, però els factors exactes que l'impulsen encara no els hem arribat a desxifrar.
Uh-huh. M'imagino que encara no els hem arribat a desxifrar, significa que els voleu desxifrar en algun moment o que el manco aquestes dades quedaran al servei perquè si no és el vostre equip, sigui un altre el que pugui fer feina amb això que explicàveu.
Exacte, però el que passa és que en aquest estudi, per exemple, que és un estudi que l'hem dut a terme amb uns col·laboradors, en aquest estudi no hi ha dades d'aquest estil, no hi ha dades de dades hormonals o altres dades rellevants d'aquests individus. Llavors, això és algo que estem pendent de fer amb altres dades o inclús una expansió d'aquestes dades amb aquests col·laboradors que ja estem intentant veure cap on podem anar per desxifrar millor aquests factors.
Clar, perquè tot això ens du a parlar de per què no s'havia inclòs el sexe biològic com a variable. Parlam ara del sistema immune, però ho podem generalitzar a moltes altres coses, no? I això, imagino que afecta molt en el coneixement científic.
Exacte. Com bé dius, durant molts anys en la biomedicina i en la recerca s'ha tendit o s'ha intentat buscar patrons generals i tractar la població humana com si fos més homogènia del que realment és. Uh-huh. Això vol dir, no?, que el sexe biològic s'ha vist més com una complicació experimental que una variable realment a tenir en compte. I personalment, no?, penso que això, un dels motius principals és que realment incorporar el sexe biològic requereix cohorts d'estudi molt grans pel fet de que realment aquestes diferències són subtils en el sentit que, per exemple, en les dones hi ha factors hormonals i transicions biològiques com sigui el cicle menstrual o la menopausa que poden afegir molta heterogeneïtat dintre del conjunt de dones. Per tant, amb estudis petits on tens poca mostra, és difícil detectar aquestes senyals clares. El problema ve ser que llavors què passa? Que quan estem ajuntant homes i dones en el mateix estudi, no tenint-ho en compte, el que estem fent és perdre senyal, no? Senyal específica d'uns o dels altres. I això voldrà dir que, bé, més o menys, en altres paraules seria com si el fet de no incorporar el sexe biològic, nosaltres estem corrent el risc de construir una medicina que està basada en una mitjana que no representa ben bé ningú, clar, ni a les dones ni als homes. Llavors, per tant, és una cosa que ha sigut difícil en el sentit de que necessites una mostra molt gran per realment adreçar aquest punt.
Mm-hmm. I, per tant, això que ens expliques, Aida, això pot influir, no?, en altres maneres d'enfocar la prevenció o el diagnòstic de malalties, no?, perquè de qualque manera pot marcar un abans i un després en com dissenyam i com miram la medicina en general i com ens miram a nosaltres mateixos, no?
Exacte. Evidentment, aquest és un estudi de recerca bàsica, no? Un estudi molecular, uh-huh. Llavors això vol dir que això no implica un canvi directe a la pràctica clínica per demà mateix, no? Però sí que és veritat que s'estableix un primer pas cap a aquesta medicina personalitzada i més precisa amb l'objectiu de tractar, no?, cada pacient de forma individualitzada. És a dir, nosaltres el que estem fent en aquest estudi és identificar biomarcadors d'envelliment específics de cada sexe. I això és el que en el futur podria ajudar a prevenir a diagnosticar abans i també fins i tot a seguir, no, de manera més precisa, malalties associades a l'envelliment del sistema immunitari.
Podem ser més, poden ser més precisos i no sé si fins i tot podríem arribar a tenir vacunes o teràpies diferents en raó del sexe biològic.
És a dir, efectivament, com m'he comentat al principi, sí que és veritat que en homes i dones es veu una resposta diferent a les vacunes, no? És, en general, de forma general, les dones responen millor. I això, en conjunt amb el nostre estudi, podríem dir que sí, que, clar, potencialment sí que podem arribar a avançar en vacunes o teràpies diferents, però encara és aviat, en el sentit que el nostre estudi no està proposant directament aquestes diferències per ara mateix, però sí que és veritat que demostrem que el sistema immune envelleix de manera diferent. I això obre la porta a que en un futur puguem plantejar aquestes diferències tant en les estratègies preventives, diagnòstiques i fins i tot terapèutiques segons el sexe biològic.
Quan dius un futur, Aida, en quin futur ens plantam? Amb 10, amb 20, amb 30, amb 50 anys?
Clar, això és algo que és molt relatiu i ja. Sobretot també va molt lligat a quina malaltia, no? Estem estudiant. En aquest cas, nosaltres sí que hem vist algunes evidències de cara a les malalties autoimmunes i això és algo que ja ve una recerca molts anys enrere. No és algo nou. Llavors, nosaltres, clar, ara treballem de manera que tenim dades superpotents a nivell d'estadística, en el sentit que tenim molts individus, però tot i així, tot això són anàlisis computacionals que al final s'han de validar, no? I això, a través amb altres col·laboradors, sí que hem començat a pensar què podríem validar i fins on podem anar. Llavors, això és un primer pas. La cerca és lenta. Bueno, envisionem que algunes malalties en concret seria més fàcil que per altres, com he comentat.
Heu emprat moltes dades, teniu una gran quantitat de dades i heu emprat una metodologia innovadora. Explica'ns una miqueta com heu fet feina i quin paper ha tingut aquest superordinador, el Mare Nostrum 5, en la vostra recerca, que recordem que es fa des del BSC, el Barcelona Supercomputing Center.
Sí, exacte. Una mica, no, el que distingeix aquest estudi, podríem dir que és això, que utilitzem una quantitat de dades sense precedents, com has comentat, més d'un milió de cèl·lules de gairebé 1.000 persones, i això ens dona una capacitat molt alta, no molt poder estadístic, per detectar canvis subtils. Però alhora, al mateix moment, és un repte enorme a nivell computacional. Això vol dir que molts dels mètodes estadístics existents que s'han desenvolupat fins avui en dia no estan preparats per a una escala així de dades. I per tant, nosaltres, primer de tot, vam haver-los d'adaptar perquè fossin escalables i poder-los aplicar a les nostres dades. I en aquest sentit, el Mare Nostrum va ser clau, ja que us heu d'imaginar, no, que sense aquest superordinador molts dels anàlisis haurien tardat dies, setmanes o fins i tot en un ordinador convencional no haurien estat possibles. I això vol dir que en aquest sentit el superordinador ens ha permès gestionar, processar i també analitzar tot aquest gran volum de dades i fer-lo eficient.
Quines són les següents passes ara d'aquesta investigació? No sé si teniu ja... M'imagino que preguntes com a investigadora o investigador, equip investigador, en teniu moltes damunt la taula que volíeu respondre, però si heu de prioritzar ara, quin serà el camí?
Exacte. Com bé dius, preguntes cada cop que trobes algun sobre un altre, però podríem dir, no, que aquest és un estudi en el sentit que és un punt de partida. Ens ha donat a nosaltres un mapa molt detallat de com canvia el sistema immune amb l'edat, entre sexes, però ara el repte és una mica entendre millor els mecanismes que expliquen aquests canvis. És a dir, per tant, nosaltres els primers passos que ja estem pensant és incorporar noves capes moleculars, com pugui ser l'epigenoma, l'estudi del nivell de proteïnes, metabolits i també, com deia, factors hormonats. Llavors, en aquest sentit, això ens permetria entendre una mica més els mecanismes biològics que hi ha darrere d'aquests canvis de com s'activen o es desactiven els gens. A més, també nosaltres volem intentar anar a seguir l'estudi d'aquestes dinàmiques no lineals que trobem amb l'edat. És a dir, que els canvis que nosaltres trobem no són lineals. Hi ha punts específics que sembla que estem veient en el sistema immune que puguin passar més coses en altres moments de la vida. Per exemple, és molt fàcil d'imaginar el sentit de probablement, no, la pubertat o la menopausa són punts d'inflexió on hi haurà més canvis que en una altra època de la nostra vida. Llavors, tot això són uns models estadístics, uns mètodes que estem intentant ara desenvolupar. I, a més, a llarg termini, no, també l'objectiu és acabar integrant la biologia, és a dir, tota aquesta part que nosaltres estudiem, no, des de la part del genoma, el transcriptoma, l'epigenoma, amb l'entorn. És a dir, no, la nostra exposició o la nostra nutrició o l'estrès crònic, altres coses relacionades amb l'entorn, com això pot influenciar, no, la genètica, no només la genètica. I també, com deia, al final, entendre què passa a nivell dels altres teixits, ja que el sistema immune ens està informant, no, de tot l'organisme, no només del que passa a la sang, sinó està connectat amb la resta de teixits i òrgans.
Molta feina i moltes qüestions que teniu a damunt la taula com a equip investigador. No sé si preveus ja fer feina en un futur, si no anem malament, cap al 2029 es preveu tenir en marxa el Mare Nostrum 6. Vosaltres preveus ja fer feina amb aquest superordinador?
Sí, exacte, de fet. Ara, això no ho he comentat, però amb la mateixa cohort poblacional que hem utilitzat ara, que són 1.000 individus, els nostres col·laboradors ja han generat unes noves dades, que són 10 vegades més. És a dir, tenim 10.000 individus, això vol dir, ostres, tindrem molta capacitat de detectar coses. Però, com deia, no, tot això, totes aquestes dades, es necessiten gestionar d'alguna manera i els mètodes també no estan preparats. Per tant, definitivament, no, el Mare Nostrum 6, que tindrà més capacitat a nivell computacional, serà probablement molt útil i ja és una mica el que ens va passar. Aquest estudi vam començar amb el Mare Nostrum 4 i la part del final ja, com, bueno, els últims anys, han estat amb el Mare Nostrum 5 i és el que ens ha permet realment, no, anar com a molt més detall, trobar coses més subtils.
La ciència i la tecnologia, el servei de la salut, el servei de la humanitat, d'alguna manera, és el que estan fent des de la Barcelona Supercomputing Center. Una mostra d'això és aquest estudi, que continuarà. N'hem parlat amb Aida Ripoll Cladelles, una de les primeres coautores d'aquest estudi. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per passar avui per Codi Beta.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins una altra.
Adéu.
El retrovisor.
I tanquem la paradeta amb el retrovisor d'avui, que dediquem a Immanuel Kant, un dels pensadors més influents de la filosofia moderna. La seva obra va marcar un abans i un després en la manera d'entendre el coneixement, situant-se en un punt intermig entre l'empirisme i el racionalisme. Amb la seva crítica de la raó pura, Kant proposava que la ment humana no és un simple receptor passiu d'informació, sinó que és una estructura activa davant l'experiència a través de categories pròpies. El seu impacte en el pensament va ser profund perquè va redefinir què significa conèixer. Kant defensava que no podem accedir a la realitat tal com és en si mateixa, el que ell anomenava noumen, sinó tal com se'ns apareix, el fenomen, condicionada precisament per aquestes estructures mentals. Aquesta idea va obrir la porta a corrents posteriors, com l'idealisme alemany, i molt més tard a reflexions contemporànies sobre la percepció i la construcció del coneixement. Kant, a més, establia uns límits clars a l'ús de la raó, advertint dels perills de voler anar més enllà de l'experiència possible. Això no suposava una renúncia per ell, sinó més aviat una manera de fer la raó més rigorosa i més crítica en si mateixa. També va desenvolupar una ètica basada en el deure i en el principi de l'imperatiu categòric, que continua sent un referent en la filosofia moral. Actuar només segons màximes que puguin esdevenir llei universal. En la cultura de la ciència, el pensament kantià va contribuir a consolidar una visió més estructurada i crítica del coneixement científic, establint condicions que fan possible la ciència. Kant va ajudar a entendre per què les lleis científiques tenen validesa universal. La seva influència arribava fins a la filosofia de la ciència moderna, on encara es debat com la ment i el món interactuen en la construcció del saber científic. Amb això, donant punt al programa d'avui, Iker Hernández ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.